gallegues, però podrien ser catalanes o del govern d'Espanya, perquè els continguts sembla que siguin els mateixos. Hola, Arnau Bañé, bon dia.
Hola, bons dies.
Bons dies, Arnau.
Com estem?
Bé, tu camí d'algun acte, perquè avui hi ha el desplegament, no? A més, amb el retorn per la Porta Gran de Mariano Rajoy.
Sí, a pocs quilòmetres d'Ourense ara mateix, en una àrea de servei, perquè d'aquí a una horeta justa, mira, a les 11 en punt, arrenca el míting del Partit Socialista amb Pedro Sánchez com a cap de cartell. Ve Pedro Sánchez de Galícia per primer cop en aquesta campanya electoral. Ja hi és des d'ahir Alberto Núñez Feijó pel Partit Popular. De fet, aquesta tarda també tenen festa grossa al Partit Popular, en aquest cas a Pontevedra, amb la plaça de toros habitual del PP a Pontevedra, 14.000 persones, i on reapareixerà, ara ho deies, Mariano Rajoy. Per tant, avui, festa grossa de la política espanyola en aquesta campanya gallega totalment marcada per l'amnistia.
Això és el que t'anava a preguntar, no? Tu que hi has estat ja des de dijous, és el tema central, no?
Sí, a veure, és veritat, es parla de tot, però el Partit Popular utilitza cada dos per tres l'amnistia com per atacar, una arma per atacar l'independentisme, o més ben dit, per atacar la Moncloa i de rebot culpar-ne els independentistes. De fet, ahir Feijó es queixava de la poca inversió a Galícia, per tant, parlava de la campanya electoral gallega, però què passa? Que en culpava la Moncloa i en culpava els partits independentistes que, segons ell, s'emporten sempre la millor part del pastís.
Sobre Mariano Rajoy, és cap de cartell, clarament, o sigui, el treuen a passejar com a Sant Cristo Gros, malgrat que, efectivament, i no sé si farà referència o no, que les últimes setmanes ha estat discutit per al seu paper de l'Operació Catalunya.
Sí, m'estranyaria que em fes referència, perquè és un míting sense preguntes, és un gran acte electoral. De fet, hi haurà quatre persones que intervindran en aquest míting de Pontevedra. Una serà la candidata de Pontevedra pel PP, i després ja anirem a primeres espases. Mariano Rajoy, Alfonso Rueda com a candidat a la Junta pel PP, i després tancarà Alberto Núñez Feijóo. Per tant, podríem dir tres grans caps de cartell: el candidat oficialista, el candidat de debò del PP, que és Alfonso Rueda, Mariano Rajoy com a expresident del Partit Popular i del govern espanyol, i Alberto Núñez Feijóo, que tancarà l'acte a Pontevedra. Rajoy, en principi, jo no conto que faci cap referència a l'Operació Catalunya. Sí que és veritat que em va fer fa uns dies, en un acte mig d'amagat, que li vam sentir dir allò de... no sé ben bé com era la literalitat, però...
lo van ser el crudo, perquè... no?
Això, lo van a tener crudo. No crec que avui em faci referència, m'estanyaria, però no estarem.
Què dius ara?
No, que la paraula crudo, dita a Galícia, amb el precedent prestigi, és que no ho pot dir.
Ah, sí? O sigui, no havia caigut en això, eh? La referència al crudo.
Has de saber on ets. Has de saber on ets.
Lucilillos, sí, tela. Sobre això, i dels efectes electorals que pot tenir, Arnau, com està l'ambient en això? Perquè avui hi ha enquesta, per exemple, al diari La Razón, que apunta que el PP manté la seva majoria absoluta a Galícia, en un entorn de 40-41 diputats, la majoria està en 38, però que hi ha, vaja, un BNG amb gairebé 20 diputats, que és una xifra altíssima, i un PSOE allà al darrere, també.
Sí, el PP va amb peus de plom, perquè és veritat que més o menys qui més qui menys dona per fet que aconseguiran la majoria absoluta. Ells, evidentment, donen per fet que guanyaran aquestes eleccions a Galícia, però tenen el dubte, tenen la inquietud, i més després de com van ficar la pota amb les eleccions espanyoles el juliol passat, tenen la inquietud de no aconseguir aquesta majoria absoluta, que seria un desastre pel PP aquí a Galícia. Penseu que porten 5, o no, més ben dit, porten 4 majories absolutes seguides, consecutives, a Galícia. És un territori, evidentment, totalment o gairebé sempre controlat pel Partit Popular. I ara hi ha aquest run-run d'unes esquerres, no sé si diria fortes, però sí que podrien arribar a sumar per arribar a aquests 38 diputats de la majoria absoluta. Després s'haurien de posar d'acord, evidentment, el BNG, els socialistes, i en cas que sumen 3 al Parlament gallec. Però sí que hi ha aquest rum-rum del PP, que no es volen confiar, demanen aquesta participació massiva dels votants o dels possibles votants populars perquè l'esquerra no sumi. És veritat que ho tenen difícil, les esquerres. Primer, perquè van separades. Això d'entrada, hi haurà de les esquerres aquí a Galícia. Hi haurà els Partit Socialista, hi haurà el BNG, hi haurà Sumar i hi haurà Podem. Què passa? Que el PP d'això no se'n refia, però també tenen clar que haurien de perdre fins a 4, no, més ben dit, 5 diputats dels actuals 42 que tenen. Home, des del PP ho veuen que és difícil, però per això no es confien, i de fet reiteradament, tant Feijó com Rueda demanant que ningú es quedi a casa el 18 de febrer.
Arnau, plou o no?
No, tampoc, va, aquí està fent uns dies radiants. Ho explicàvem ahir al 9C també, aquí els deures els tenen fets, perquè
clar,
els últims 15 dies ens explicaven que ha plogut moltíssim. Ha sigut arribar a la campanya electoral i ara mateix, de fet, miro al cel i no veig cap núvol. Un dia radiant, estem a 14-15 graus.
Tu que coneixes Sara Galícia, és raro això, eh?
Sí.
Raro
sí.
De nassos, eh?
És estrany. Ens ho diuen que hem enganxat uns bons dies de campanya, veurem la setmana que ve i l'altra si aguanta. Ja et dic, aquí els deures els tenen fets. Sí que és veritat que la sequera és un dels temes que es comenten, perquè tenen els deures fets, però saben que tard o d'hora també rebran les conseqüències de la sequera, de la falta de pluja, també aquí a Galícia. Feijó aprofita, de fet sentíem ahir Isabel Díaz Ayuso parlar-ne,
sí,
però avui, aquests dies, Feijó aprofita per llançar el missatge a la resta de l'Estat, on sí que hi ha problemes de sequera. Aquí de moment toquen fusta i no és un tema que els preocupi especialment.
Anava a dir que és un tema interessant de com s'està convertint, sobretot al nord de Galícia, en refugi climàtic, no?
Sí.
Cada vegada, cada estiu, doncs ens trobem com hi ha més turistes que trien Galícia justament buscant doncs un clima més benevolent, no? I una temperatura que no sigui tan calorosa com les que tenim aquí o com les que tenim al sud. Sobre la campanya gallega, primer anava a dir... No deixa de ser simptomàtic de la sensació d'impunitat del Partit Popular que Mariano Rajoy continuï sent un actiu electoral després de tot el que s'ha conegut de l'operació Catalunya, això per una banda, i després de ser doncs, el president a qui van fer fora amb una moció de censura justament pels casos de corrupció que assetjaven el seu partit. Vull dir que això no deixa de ser simptomàtic també de com hi ha determinades causes que afecten els partits o que afecten Catalunya. Abans la Carla deia s'utilitza tota la qüestió de l'amnistia per arrencar vots. És un clàssic, no?, utilitzar Catalunya i el xoc amb Catalunya, no?, per part del Partit Popular i de la dreta per intentar aixecar vots, i no només de la dreta, eh? És que l'any 2019 vam veure al novembre la campanya més dura que ha fet el PSOE contra l'independentisme, justament pensant que així arrencaria vots a Ciutadans aquí a Catalunya. Sí que és veritat, per això, que Pedro Sánchez arrenca aquesta campanya gallega amb dos entrebancs que no preveia. Per una banda, ell pensava que començaria la campanya electoral amb la llei d'amnistia aprovada i, per tant, amb la seva recepta per normalitzar la relació amb Catalunya encarrilada, això per una banda. I després, tampoc esperava que hi hagués la divisió de Sumar i de Podem en aquesta contesa electoral, que d'alguna manera el que fa és dificultar, no?, que pugui haver-hi una alternativa en cas de que el Partit Popular punxi.
No, acaba. Sí, només a fer una referència més.
Sí.
Perquè li he de preguntar una cosa a l'Arnau que no me'n vull oblidar.
Sí, i sobre la situació de no haver aconseguit aprovar l'amnistia, és que al final, si ampliem el focus, la situació és kafkiana. És que hem vist com el PSOE donava suport a una mesura que va dir que mai concediria als independentistes, i hem vist a Junts votant en contra de la condició sine qua non que van posar per la investidura de Pedro Sánchez.
Món al revés.
Sí, és el món al revés, i a més, aquí s'ha de tenir en compte que passaran coses que podrien no haver passat. Què vull dir amb això? El 10 d'abril hi ha un judici a Jové, Salvador i la consellera Garriga. Aquest judici, sí, amb la llei aprovada, podria haver-se arribat a suspendre. Ara, difícilment, si la llei no està aprovada, difícilment s'arribarà a suspendre. I després hi ha una altra qüestió. La instrucció de García Castellón, mentre continuï fent moviments, i hem vist que hi ha gent implicada doncs, que té por d'aquests moviments i han marxat, no?, com el diputat Rubén Wagensberg, ens podem trobar amb citacions judicials en els propers dies i fins i tot que es decretin mesures cautelars en presó preventiva per a aquelles persones que no siguin aforades. Vull dir que existeixen riscos pel fet de no haver aprovat aquest dimarts la llei d'amnistia. No és només que Junts, diguem-ne, digui que vol guanyar temps per poder incloure tothom, sinó que sota el paraigua has d'incloure tothom. Hi ha molta gent que dimarts veia com la seva situació podria haver-se encarrilat, gent que potser no és coneguda, que no són dirigents polítics, que són gent, centenars de persones que han participat en mobilitzacions i manifestacions, i que ara, és veritat, que tenen l'ai al cor, per què passarà? Perquè els imponderables polítics i els imponderables dels tribunals són molts.
10 i 10 minuts. Arnau, el que et volia preguntar és que arran d'una cosa que acabes de dir, que és, has parlat d'Ayuso i de la referència a la pluja i la sequera i tot això, he pensat, Ayuso té prevista anar a Galícia com a actiu del Partit Popular a fer campanya? O això la volen lluny?
Mira, Alfonso Rueda va fer una cosa, jo crec, intel·ligent, i és que va reunir els barons del PP, entre els quals Ayuso, sí? 15 dies abans de començar la campanya electoral aquí a Galícia.
Que va donar instruccions.
Es va treure el mort de sobre, va fer la fotografia amb els barons aquí, no sé si era Santiago o a Pontevedra, es va fer la fotografia per demostrar unitat a dins del Partit Popular.
I bueno, ja nos vemos después de las elecciones.
La sensació és que no vol gaire madrilenyisme.
Fins al Nadal vinent.
Exacte, ja ens veurem l'any que ve. De fet, la sensació, i això sí que és més sensació pròpia, tampoc és una informació que pugui aportar, és que Alfonso Rueda vol també apartar-se una mica d'Alberto Núñez Feijóo, no, com a mínim en el dia a dia. Per què? Perquè ell té la seva agenda de temes gallecs, de coses que li importen per la Xunta, per Galícia, i el fet de compartir actes amb Feijóo embruta el missatge o el deriva cap a Madrid i cap a l'Estat.
És que...
Llavors, tenint Ayuso aquí seria encara més contraproduent.
Mira, per la gent que no ho havia sentit aquell matí, el que s'ha viralitzat a les últimes hores, tot i que les declaracions són de dijous, és quan Ayuso parla de la sequera de la plaça de Toros a Catalunya, bueno, una barreja una mica estranya.
No conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixia y nadie hace o dice nada? Esto solo va a ir a peor.
Es que gairebé sembla una condemna, eh? És Moisès venint a dir que després de us heu portat malament i us ve la sequera, sí. Us venen les plagues d'Egipte perquè vau tancar una plaça de toros.
Però no us entren ganes de dir... Hola, Isabel.
No, jo...
No, desenvolupem-ho, sisplau.
Desarrolle l'argument.
No, de veritat t'ho dic. O sigui, la plaça de toros, d'acord, es va tancar. A partir d'aquí...
Bueno, no es va tancar, la plaça de toros bueno, està allà, però... Bueno, en fi,
però vull dir que a
ja
partir
no, ja no s'hi maten toros, sí.
Quina és la... Quina
la successió d'esdeveniments?
La successió d'esdeveniments? Per què això afecta la sequera? Perquè jo de veritat que vull que algú la segui en algun lloc i li pregunti i li faci desenvolupar aquesta frase.
Quin és el
si no,
silogisme que t'ensenyaven als instituts abans? No Vanier, sé,
que deies?
La premissa A
no, no,
és
això,
B.
Que justifica la resposta.
Sí, però hi ha una cosa que dius, no, és que de veritat no podem, no, de la mateixa manera que jo no sé com vull vosaltres, però vull dir, un té responsabilitat quan es posa davant d'un micròfon per dir qualsevol cosa i un té responsabilitat quan és responsable polític i llavors anar segons on, a dir mirat la plaça de toros, ja no sé què, escolti, senyora, és vostè la presidenta d'una comunitat?
A part d'una cosa que per una altra comunitat autònoma en aquest cas és greu. O sigui, no és una situació que podries fer broma perquè no sé què els ha passat i els ha caigut no sé què. O no. És que és greu per Catalunya la qüestió de la sequera.
Sí, no,
que si volies fer una broma, perquè potser volia fer una broma dient... Bueno, no sé si és el millor tema per fer broma, perquè hi ha molta gent patint sobre aquesta qüestió.
Per començar, per els propis interessos del conjunt d'Espanya. És la primera comunitat en nombre de turistes, s'han donat les dades ara Ferrer, són 18 milions.
És que, sobretot...
Els que rep de turistes Catalunya. Per tant, atenció, perquè tenim tota una indústria que pot trontollar, no dic trontollar, però que pot patir, perquè és una sequera, que els primers som nosaltres.
És evident que és... No.
I després, indústries de tot tipus.
Deixa'm preguntar-li al Manier que volia dir alguna cosa i no l'hem deixat. Digues, Manier.
No, era això, que justifiqués la resposta i que, en general, per motius com aquests, Alfonso Rueda no vol que vingui Isabel Díaz Ayuso
no vol.
I amb prou feines li agrada que Feijóo estigui per aquí.
És que és una absurditat el que ha dit, perquè és tant com dir que qualsevol comunitat autònoma que no tanqui places de toros pot estar tranquil·la que no tindrà seguida.
Sara, és que jo crec que ja l'anàlisi que fas, diguéssim, és d'anar massa lluny. És sí. És evident que tot el que diu és bastant absurd.
Clar, per això
el
dic que és incorrect.
Jo no acabo d'entendre, o sigui, per mi la paraula, i vull parlar perquè he escrit que Ayuso té com una mena d'obsessió, per exemple, per Barcelona, perquè tot el que intenta és per intentar... a ocultar o apagar, diguéssim, la brillantor que pugui tenir Barcelona en alguns aspectes.
Però és que li ha donat rèdits electorals, és que està governant amb majoria absoluta,
no
que és el
entendre,
que realment preocupa.
No puc entendre la direcció del Partit Popular. No s'entén. O sigui, fa una intervenció Feijóo l'altre dia al Congrés potentíssima amb el tema de la llei d'amnistia pels interessos del PP i pràcticament al cap darrer parla Díaz Ayuso de política espanyola. Veus les intervencions a la Comunitat de Madrid i només parla de política nacional. Però és la presidenta d'una comunitat autònoma o què és, Ayuso?
Sí, però jo crec que s'entén precisament i, en aquesta construcció que estàs fent, el que està passant també dintre del Partit Popular, no? I determinades lluites que hi ha a dins. Jo, quan deia el tema de desenvolupi, si us plau, expliqui'ns quina és la seva relació, ho dic perquè una cosa que crec que em preocupa molt és, si diem que la sequera, que és un bon exemple, és una qüestió molt greu, que ens afecta molt greu, ara deies el Manchón, el tema dels diners, sí, evidentment això la indústria ja ho està dient, ens preocupa perdre competitivitat, ens preocupa si això pot afectar a que hi hagi inversions, ens preocupa que hi hagi gent que pugui venir, per no parlar de que ens preocupa evidentment no, per les persones que hi vivim. La política està per resoldre les coses, la política és un instrument que ens ha de servir bàsicament per resoldre aquests tipus de problemes. I des del, diguéssim, des del respecte absolut, des de la voluntat de fer una anàlisi seriosa, però hem de vigilar quan anem dient xorrades des dels llocs de responsabilitat amb qüestions que són greus, perquè és que estem banalitzant els nostres problemes i alhora estem banalitzant la política, que és l'instrument que ha de servir per resoldre'ls. I jo crec que en determinades lluites partidistes, que són el focus de bona part dels mals que tenim, ens passen aquestes coses. No és evident que Ayuso diu el que diu perquè vol desgastar Catalunya. El que passa que hem de vigilar, perquè entre desgastar i segons qui per aconseguir determinats rèdits, el que fas és menys tenir l'instrument que ens serveix per gestionar-nos com a comunitat.
Espera, que acomiado el manyer pobre que ha d'agafar el cotxe, que ha de sortir de l'àrea tipus Medes, que està ara mateix. Bueno, no sé com es diu la marca aquí, del que sigui. Bueno, no sé què.
No sé quina és la marca.
No t'hi has fixat.
La veritat, no m'hi he fixat.
Compra't una aigua, que és el que fas quan vas a l'àrea de servei.
Àvia, veig que és.
Àvia, eh? No bueno. Sé. No hi ha, bueno, i peatges tampoc no deu haver-hi, Galícia, o sí?
Bastants. M'ha sorprès.
Ah, sí?
M'ha sorprès, sí. Bastant peatge. Déu-n'hi-do. És veritat que hem fet molts quilòmetres, aquests dies.
Ah, bueno.
Un parell de 13 dies portem 750 quilòmetres. Per tant, home, suposo que ja és el mínim d'anar pagant peatges.
Sí. Va, Arnau, fins ara. Que vagi
abraçada, fins ara.
Abraçada. Passant 2 minuts d'un quart d'11 al matí, que volies dir més, Manchón?
No, que anava dient que el que està fent no és anar contra Catalunya de retruc, sinó lluitar pel lideratge del Partit Popular.
No, òbviament.
És que jo crec que és interessant. Jo crec que quan deies el tema de què ha passat a Galícia, no sé, tinc un moment per dir una cosa, sí, del PP. No, que el Partit Popular tenia preparada una altra campanya.
Sí.
No, fins no fa massa. Sí. I era una campanya que estava centrada bàsicament en Galícia. Han passat diverses coses, d'una banda la crisi dels pèlets, que els ha fet canviar, i altres contextos més nacionals. Jo crec que, a més, estan els veig una mica, no sé si parla de trauma, no?, però amb el fantasma de les espanyoles. És a dir, ells anaven a unes eleccions convençuts que guanyaven on s'havien repartit ja ministeris, i ara és veritat que les enquestes els hi diuen el que els hi diuen, però estan realment espantats amb la possibilitat de no aconseguir els resultats que s'havien planificat.
No sé si és una estratègia. Després, o sigui, de fet, Feijóo ho ha verbalitzat, que no es doni tot per guanyat.
Que no es doni tot per guanyat.
Perquè precisament la crisi dels pèlets ha servit perquè l'esquerra es mobilitzi. Sí. Perquè el nacionalisme gallec es mobilitzi. Uh-huh. Vull dir, el BNG és veritat que està fort, però d'alguna manera aquesta crisi dels pèlets ha servit com per despertar l'esperit, no?, que es va despertar aleshores com es va produir la catàstrofe del Prestige. Uh-huh.
Sí, jo ho deia també quan parlava d'ell, de aquests mítings que hi ha per una banda Feijóo, per l'altra Rueda, i dius, no, és que hi havia un pla previst, i Rueda hi ha una part que el vol fer i vol parlar de Galícia, però Feijóo en canvi s'instal·la, que això és una cosa que és increïble, eh? O sigui, el líder de l'oposició a Espanya s'instal·la amb fins a 4 mítings diaris en alguns dies per fer campanya allà, perquè evidentment també li va a ell, i per ell podria ser una derrota molt important, perdre la comunitat on ha governat, i li va no només la comunitat, sinó
el lideratge del Partit Popular.
Molt breument, Mariona, perquè no t'hem sentit sobre aquesta qüestió, i Díaz Ayuso i el paper, tu que coneixes, perquè quan estaves a Madrid, òbviament, l'auge de Díaz Ayuso...
Jo crec que Díaz Ayuso és una persona super llesta, contràriament a com la volem pintar. Vull dir, és una persona que sembla que vagi amb el pinganillo, que li van dient tot, però ella sap col·locar el seu missatge, encara que sigui estrafolari, en el lloc que toca. Ella treu rèdits polítics de tot un sector que li interessa, que és el de la tauromàquia, ho està fent allà, i alhora ataca Catalunya. I ell aconsegueix vots d'aquesta manera. Mm. És un personatge que es va fent potent, clar, caldria veure com a líder estatal, no?, que és el que cap a on s'està posicionant. Però en el mentrestant, una líder autonòmica en ple context de sequera aconsegueix la seva declaració i que surti tot arreu. I és això
sí,
el que ella busca.
Mariona, però una cosa no treu l'altra, és a dir, ningú diu que sigui, que no sigui llesta, que no sàpiga, és evident que ho
fa. Tu dius que és irresponsable.
No, més que irresponsable, pel conjunt de la política espanyola,
no vull utilitzar un adjectiu en tantes coses que ja ens és igual.
Massa gros, però saps? És una perversió pel sistema polític.
10 i 19 minuts.
Però és que en porta tantes. Vull dir, els que hem viscut la pandèmia a Madrid, tenim un hospital allà muntat. Al final ja no parlem de responsabilitat o no hi pots parlar d'un tema ètic, moral, al voltant de la figura de Díaz Ayuso, però al final ella, en el que és el missatge polític, aconsegueix acaparar titulars fins i tot per sobre de Feijó contínuament. Pots estar-hi d'acord o no, però al final la seva campanya potser no va a la campanya de les gallegues, però l'està fent igualment i aconsegueix inserir en aquest espai. Per qui serà la càrrega de no aconseguir, perquè és molt difícil revalidar en el context actual una majoria absoluta a Galícia, qualsevol error no serà només de l'actual president, que és més, que jo crec que si preguntéssim a la majoria de féssim una enquesta a nivell espanyol, molt poca gent sap qui és. Crec que el número 2 de Feijó, no? És com una persona que va arribar allà i és difícil saber quin és el seu paper, no? És l'etern número 2, però que li està costant, bueno, situar-se com a primer. I, en canvi, Ayuso segueix fent la seva campanya en ple context electoral.
10 minuts, 9. I
arribarem... Era aquesta, eh?
Sí. I arribarem a 2:15 del matí. Res, passar un moment per la publicitat i de seguida trucarem als Mossos d'Esquadra. Bé, us volia preguntar si en el vostre entorn hi ha hagut algun cas de suplantació d'identitat de xarxes socials o de la qüestió fins i tot de bancària o alguna cosa així. Sí? N'heu tingut algun de cas?
A mi em van suplantar el WhatsApp fa un parell d'anys, em sembla que va ser. Sí, vaig trigar una setmana en recuperar-ho.
Una setmana.
Vaig posar denúncia als Mossos, van arxivar el cas perquè no van trobar, evidentment, qui ho havia perpetrat.
Doncs de seguida el cibercrim, perquè les dades que hem sabut i que us hem explicat a l'informatiu és que cada dia els Mossos reben dues denúncies de casos d'usurpació d'identitat virtuals, sigui xarxes socials o qüestions com el WhatsApp, d'altres vinculades amb els comptes corrents de la gent, no? Dues denúncies, i això, diuen, és la punta de l'iceberg perquè la majoria de gent no ho denuncia. Dos minutets i ho expliquem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'OFE, perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'OFE. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'OFE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 9 de febrer, RAC1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Cinturia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. RAC1.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró?
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés, per la teva salut, som referència. quan la realitat és trista i avorrida.
El millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Una història com la vostra es mereix el millor musical de Barcelona.
Aquest Sant Valentí regala La Història Interminable i aprofita la nostra promoció especial.
El musical que ja ha enamorat a milers de persones al Teatre Apolo. Aconsegueix les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts i 2 quarts d'11 del matí, doncs ens deia la Sara González, que fa quan fa d'això, que et van usurpar el
va
WhatsApp?
Va ser finals del 2020, diria, en plena roda de premsa que estaven convocant les eleccions de febrer del 2021.
Què ha passat a la roda de premsa?
Roben el que vulguin. Sigui, doncs, que mentre estava seguint la roda de premsa, sí, que estava
feinada, per tant,
clar, l'atenció concentrada, vaig rebre un missatge d'una persona coneguda, d'un altre periodista, dient-me que per error m'havia enviat un SMS a un codi, i clar, jo li vaig preguntar, però Gemma, ets tu? No, en aquell moment, ella em diu, sí, sí, sóc jo. I, clar, jo vaig passar el codi...
Si havies rebut un codi, vas enviar el codi per WhatsApp...
Vaig caure en la trampa i, aleshores, ràpidament vaig dir, no, esborra-ho, massa tard.
Hosti, noi.
Va ser massa tard.
I quant de temps estàs sense WhatsApp? O sigui, algú utilitzava en nom teu?
Una setmana. És veritat que, clar, jo vaig interposar la denúncia, vaig fer els procediments que es pot fer des de l'aplicació de missatgeria per bloquejar l'aplicació, però diguem-ne que WhatsApp ha de constatar que tu ets el propietari original i triga una setmana en tornar-t'ho. Vaig interposar denúncia als Mossos, en aquell moment no tenien coneixement d'altres causes similars. És veritat que just quan jo estava allà a comissaria va arribar un senyor que li havia passat exactament el mateix, i es considera que és una qüestió de robatori de dades, de phishing.
Ens està escoltant a aquesta hora del matí un dels caporals que és a l'àrea de cibercrim dels Mossos d'Esquadra, el caporal Carles. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ui, però que el sentim molt lluny ara mateix, és que sembla que sigui a Tombuctú ara mateix. A veure... Hola?
Hola.
Hola, bé. És bastant lluny, però vaja, intentarem a veure si podem mantenir la conversa. Dèiem aquest matí que els Mossos d'Esquadra rebeu cada dia més de 2 denúncies d'usurpació d'identitat, bona part d'elles de l'àmbit digital. Segons les dades més recents que es tenen, de gener a agost de l'any passat van ser 556, i fent aquesta mitjana mensual, això, si hagués seguit així fins al final de l'any 2023, representaria un augment de l'any anterior un 11%. Esteu en situació, creieu, de preocupació perquè hi ha un ascens d'aquest tipus de delictes?
Sí, però no només per la preocupació per l'ascens d'aquest tipus de delictes, sinó que també per les conseqüències que té. Al final, la pèrdua d'un WhatsApp, per exemple, pot ocasionar moltes molèsties, però en principi no hauria de per què tenir un prejudici econòmic directe, tot i que a llarga ho podria tenir. En canvi, hi ha altres usurpacions d'identitat amb les quals es fan altres tipus de conseqüències que per nosaltres són més greus, com per exemple això, no? Que t'obrim un compte corrent d'un banc o demanem un crèdit.
O sigui, això és més habitual i és, evidentment, molt més greu que t'usurpin la identitat bancària, eh?
No, el més habitual és aquesta de la pèrdua del WhatsApp o Instagram, amb molta diferència.
El més habitual, perdona, és que m'està costant molt d'entendre, no sé si té el mans lliures o...
Sí, val. Farem una cosa.
Sí, si pot treure el mans lliures millor, perquè se sent molt, molt...
Se sent millor ara?
Ara molt millor, infinitament millor, caporal. Deia que el més habitual, diu, és xarxes socials.
Sí, el més habitual per nombre de denúncies és la pèrdua d'un Instagram, després seria més o menys WhatsApp i Facebook, perquè Facebook al final, a la fi, pràcticament ja està caient en desús, excepte per les persones més grans.
Llavors... En aquests casos de funcionament de robatori de dades i de la qüestió de l'estafa bancària, com funciona? Per la gent que ens estigui escoltant, quin és l'avís, quina és la porta d'entrada?
Vale, moltes vegades som nosaltres mateixos que no parem gaire atenció, és a dir, podem estar intentant llogar un pis per passar unes vacances,
sí.
I ens demanen una sèrie, fins i tot documentació, una fotografia del DNI, o hi ha una oferta de feina amb la qual demanen que envies el currículum, una fotocòpia del DNI i les dades bancàries, o simplement que les hagin obtingut amb el mercat negre que pot haver a la Darknet. Mm-hmm. Llavors, nosaltres mateixos facilitem de vegades aquestes dades i poden servir per demanar petits crèdits especialment o obrir un compte corrent.
Però, perdó, quan diu facilitar nosaltres mateixos aquestes dades és perquè anem a una pàgina web equivocada que es fa passar...
No. Per exemple, el que deia de...
La Sara,
una oferta de feina, sí. Mm-hmm. Poden suplantar una empresa de treball temporal en una aplicació d'anuncis de feina i demanar, doncs, currículums de gent. I amb això tenen dades de gent, també si demanen fotografia o si demanen DNI, amb qualitat que nosaltres fem amb el mòbil, per tant, són de molta qualitat. També pot ser simplement el que deia, no?, una aplicació també de transaccions de segona mà, d'objectes de segona mà, que l'altra persona digui, no em refio de tu, ensenyem el teu DNI, perquè vegis que jo també soc seriós, ensenyem el meu DNI. Mm-hmm. I facilitant el DNI també d'una segona víctima, sí, tampoc això és un problema per ells. Mm-hmm. Llavors, amb aquestes dades que van aconseguint, ells poden fer petits negocis, entre cometes.
Aquestes estafes bancàries, a quan us heu trobat que poden arribar a pujar?
La gran majoria, per sort, els bancs són els que donen els crèdits de més quantitat i els bancs sí que tenen sistemes per comprovar les dades més eficaços. És a dir, si volen demanar un crèdit de molts milers d'euros i el banc, qualsevol persona sap que el banc li donarà problemes, bueno, problemes no, però farà moltes verificacions. En canvi, hi ha una possibilitat d'aquests préstecs, especialment per a empreses online, que aquí les mesures de seguretat són menors. Llavors, aportant fotografies, una nòmina que et poden demanar també, perquè si demanes una feina, poden preguntar, bueno, dona'm la teva última nòmina. Amb això, ells ja poden demanar petites quantitats. Després, l'abertura de comptes corrents, això també és relativament habitual, tampoc aquí fem una gran preocupació. No? Per nosaltres és habitual perquè rebem les denúncies, però en general, si vostè pregunta a la gent del seu voltant, ningú li ha obert un compte corrent al seu nom. O molt poca gent. El que passa que això té conseqüències perquè aquest compte corrent segurament es farà servir per delinquir. Llavors el titular doncs començarà a rebre citacions de jutjats o coses d'aquestes.
O sigui que pot ser que hi hagi gent que s'assabenti que li han, en fi, que li han suplantat la identitat a través d'una denúncia penal d'un jutjat que li diu vostè ha comès tal i tal delicte perquè els diners surten del seu compte, etcètera, etcètera.
Correcte, no és que pugui ser, sinó que és. En moltes ocasions, nosaltres mateixos, de vegades, fent una investigació, trobes en un compte corrent on no quadra res, les dades del titular amb l'activitat delictiva i ens posem en contacte amb el titular directament per telèfon i diem, escolti, que em sembla que hem donat d'alta un compte corrent al seu nom, vagi a la comissaria a denunciar-ho.
Ah, clar. Perquè, i la gent llavors denuncia?
Sí, sí, clar, denuncia.
Ho dic perquè pel que ens havia arribat des dels Mossos d'Esquadra en general és que els casos de substitució, d'usurpació d'identitat, en bona part, vostès no tenen la dada global perquè molta gent no denuncia. Evidentment, entenc
correcte.
Que en les estafes bancàries és més clar, però que molta gent que li han usurpat el compte de Twitter, d'Instagram, o com li va passar a la Sara el compte de la seva aplicació de WhatsApp, no ho han passat pels Mossos d'Esquadra.
Sí, això és correcte. O sigui, en el cas de l'usurpació de l'identitat amb xarxes socials, no sabem quin és el volum de gent que no denuncia, però tot fa pensar que és bastant alt. Perquè l'inconvenient que te l'hagin usurpat durant uns dies, poder-lo recuperar i adreçar-te a una comissaria a denunciar-ho, doncs a vegades hi ha gent que pensa que no li compensa i no denuncia.
Però quina és la voluntat d'algú que usurpa la identitat d'algú a les xarxes socials? Perquè l'altre és evident, que és una qüestió econòmica, però...
Vale, hi ha diferents tipus. Un molt evident que molta gent es troba és que usurpen l'Instagram. Abans, fa uns anys, usurpaven l'Instagram, que en realitat no l'usurpaven, sinó que feien servir fotografies de noies joves en general per obrir comptes d'Instagram amb el qual hi havia enllaços a suposades pàgines de continguts de pagament. Això ara ja ha passat una mica de moda, i ara que està de moda és usurpar-te l'Instagram perquè sempre que tu facis un anunci d'una plataforma d'inversions de criptomonedes, com si tu mateix estiguessis invertint i que et va bé. Evidentment són plataformes que són prou volentes i que la gent, si algú invertés, per diners. Mm. Això és una pesca d'arrossegament, aconsegueixen centenars de perfils d'Instagram i només que d'aquests centenars de perfils hi ara milers i milers de seguidors, només que un de tant en tant piqui, doncs amb això ja tenen prou.
Que per ells estadísticament és, segurament la majoria no picarà ningú, però només que n'hi hagi un de cada, no, de cada onada, ja ens serveix.
Sí, el cost per ell és mínim.
M'acaba de fer recordar, Caporal, que em va passar això. sí, a través de Twitter, perquè un seguidor em va dir, crec que t'han hackejat el compte, i jo estava fent tuits en anglès, el meu compte en anglès sobre criptomonedes, durant la matinada. I llavors no, vaig veure-ho, sí. I senzillament vaig canviar la contrasenya, però no sé si és la millor manera de fer-ho.
És la més ràpida, evidentment, quan canviem la contrasenya, assegurar-nos sempre que tenim algun sistema de recuperació del compte, alguna doble verificació, això és molt important, que tothom tingui doble verificació en dos passos, perquè si ens intenten usurpar el compte, doncs que no ho puguin fer, perquè també envia un SMS al teu mòbil, o que sí. De tota manera, com ja ha pensat la companya que parlava amb vostè abans,
sí.
Amb les presses o qualsevol despiste, doncs nosaltres mateixos enviarem aquest codi sense adonar-nos i massa tard descobrirem que ho hem fet.
Clar, baixes la guàrdia d'alguna manera. És a dir, sí, des del nostre punt de vista, si per la gent que ens estigui escoltant, precaucions davant de la possible, en fi, usurpació d'identitat, sigui per motius econòmics o de les xarxes socials, quin seria? M'ha dit doble, com ho ha dit això, el doble registre?
La clàssica, les contrasenyes fortes.
Uh-huh.
Això és molt important. També el doble factor de seguretat, sobretot amb els correus electrònics, on tens vinculats tots els serveis.
Sí. És a dir,
en el meu cas, per exemple, el meu correu electrònic, que tinc per ús personal, si jo em connecto des de qualsevol lloc que no sigui el meu telèfon, jo he de validar des del meu telèfon que aquella connexió és vàlida. Això seria un doble factor de seguretat senzill i bastant útil.
Està bé.
Evidentment, en altres casos, doncs, no refiar-nos. Si hi ha una oferta de feina per internet, doncs podem trucar a l'empresa que ofereix la feina, a veure si allò és cert o no és cert.
Carla,
i ser curosos a l'hora de facilitar les nostres dades sempre.
La Carla i la Sara crec que volien fer alguna o una pregunta o volien fer un apunt. Carla.
Sí, perquè jo me'n recordo fa... Bé, tampoc no fa tants anys, potser fa dos o tres, una amiga li van agafar les fotografies i en aquest cas les van posar a la xarxa... o sigui, a les xarxes com de cites del...
Mm-hmm.
No sé el nom... Ah, Tinder, això.
Tinder.
Llavors, què va passar, a més, que... que era surrealista com que ell. A més, ella tenia parella i la fos la gent, perquè jo crec que
altres... Tinder.
No ho diuen, perquè llavors és tipus, està Tinder, potser és que està Tinder, i més mal, fins
no
que m'ho va dir una persona a mi, tipus, la teva amiga està Tinder, i dic, la meva amiga no està Tinder, ja t'ho dic ara, i llavors va ser jo que li vaig dir, escolta, mira aquestes fotos, i clar, va dir, però qui ha agafat, o sigui, d'on han agafat aquestes fotos i per què han creat, i sobretot, i ara estic pensant que segurament tot hòstia, fatal,
això
perquè...
és un lío important.
No, important. Que això que heu dit que no es denuncia...
Justifica-ho després. Sí.
Ella no ho va, o sigui, ella no ho va denunciar, és veritat que no ho va denunciar, perquè, i el dubte que jo vaig tenir sempre és per què van crear un compte a Tinder d'una persona, saps, amb fotos d'ella que clarament van agafar, eren tot de fotos que sí que és cert que estaven publicades a Instagram.
Caporal, per què podrien haver penjat les fotos?
Bueno, de diversos motius. Un, simplement que es tractava d'una noia que pensessin que tenia una bona aparença física i suplent l'identitat, com fer pensar que fer caure més gent que entrar en contacte amb ella i després derivar cap a... Això es passa de vegades que s'entra en contacte amb aquest tipus de xarxes, però no amb la intenció de fer una cita real, sinó crear confiança i després derivar-ho també cap a, mira, doncs jo em guanyo la vida també amb inversions en criptomonedes, si tornem a caure amb el tema de les criptomonedes. Això seria un motiu. Hi ha altres motius que suplanten la identitat simplement com es feia abans per una exparella o el que sigui, que abans publicaven les dades amb una a les pàgines de cites dels diaris.
Hosti,
doncs ara publicar les dades a les pàgines
de caure, però de l'arbre, eh? O sigui, hi havia gent que per assetjar l'exparella publicava les seves dades al diari com a, diguem-ne, com a cites.
Com a venjança, sí, com a...
És que és veritat que aquesta noia, que jo dic, és guapíssima, no? Però jo vaig pensar, vale, però això és perquè volen lligar més amb... O sigui, pensen que posant les seves fotos lligaran més? O és perquè hi pot haver coses més sèries darrere de que estiguin aprofitant...
O sigui, casos d'assetjament d'algú que és conegut d'aquella persona robant-li les xarxes socials, m'imagino que és el mínim, perquè la resta és molt molt de vot, diguem-ne, però també en deveu tenir, clar.
O sigui, totes les versions, totes les possibilitats estan obertes. Mm-hmm. El que passa és que saber què passa a tancar banca, si no es mira, doncs és difícil. És a dir, en el cas de l'amiga aquesta que diu vostè que era així guapeta i tal, doncs no ho sé, si no s'hauria de mirar, evidentment.
No, jo volia fer una reflexió sobre la importància de denunciar aquesta suplantació, mm-hmm. encara que no hagis tingut un perjudici econòmic. Perquè a mi una de les coses que més em torturava en aquell moment és pensar que algú podia delinquir en nom meu.
Clar.
És a dir, al final, algú amb el meu nom podia enviar un missatge, clar. En el meu cas, per la meva professió, a qualsevol dirigent polític, per exemple, no? Mm-hmm. O llançar una amenaça a qualsevol de les persones que tenia a la meva llista de contactes. O tenia dubtes, fins i tot, de si podia accedir doncs, a fotografies personals que jo pugui tenir en el meu telèfon mòbil, i a banda de les dades, que evidentment, segurament, el cas era un tema de phishing, més aviat d'àmbit comercial, que no pas per intentar robar-me diners a mi. Però tenir molt present que quan et suplanten la identitat també poden delinquir en nom teu, i que tu tinguis una denúncia, per molt pesat que sigui de fer, però que et pugui emparar, és importantíssim.
Sí, però també és important, per exemple, jo fa 4 dies, és que ara estic recordant, que no me'n recordava, que el director adjunt del diari li van hackejar el compte Twitter, que a més és una pèrdua, és curiós, en vam parlar d'això, de dir, ostres, quina pèrdua de sobte, no sabia que això em faria tanta pena, no? Perquè és veritat que li treuen el compte, allà al final has creat una comunitat digital, i allà estem parlant d'algú que tenia milers i milers de seguidors, no? I que hi va entrar sense cap confiança en la xarxa, però que va anar creant allà no? el seu espai. I quan va anar precisament a denunciar, la primera, és a dir, potser és casualitat, no? Però em deia, ostres, és que quan he arribat i he dit, mira, m'ha passat això a Twitter, la pròpia policia va ser com, val, aquí denuncies, no? Vull dir que també has de trobar-te a l'altra banda que estiguin conscienciats que allò no els sembli menor.
Això passa,
A veure, no s'hauria de semblar menor, perquè al final en aquestes xarxes socials, i parlo la típica Instagram, perquè és la majoritària, tenim un perfil públic amb les dades es poden veure per altres persones, però hi ha dades privades, és a dir, una vegada accedeixen al nostre compte, poden veure el nostre telèfon, poden veure el correu electrònic, poden veure allò que tenim en una àrea privada, els missatges que han fet directes amb altres persones que no són públics. És a dir, amb això s'ha de comptar i s'ha d'explicar bé. No és només que m'han usurpat a l'Instagram, però no sé què és, sinó que han tingut accés també a les meves dades privades.
Caporal, ens acostem a 3:15 del matí, caporal de l'àrea de cibercrim dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Amb aquestes xifres que dèiem al principi, 2 denúncies diàries i són la punta de l'iceberg d'aquestes qüestions, aquest crim de suplantació d'identitat a través de xarxes. En fi, ho deixarem aquí. Ara de seguida farem l'actualització informativa i anirem amb els execrables. Aquells sí que usurpen la identitat.
Perdona, els execrables els heu vist per aquí fora? Podem comentar que estan donant voltes?
Ai,
totalment
no,
desorientats.
No perquè...
Bueno, perquè no entenen, perquè estem girats i d'una altra manera.
És que els he vist venir per aquí,
el saludarem. Però, en fi, que com sempre un plaer. Moltíssimes gràcies, Sara González, Marel Manchón, Carla Torro i Mariona Ferrer, i ens retrobem la setmana que ve.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Fins a un 25% de descompte en una selecció de smartphones de les marques Xiaomi, Google, Motorola i Realme. Consulten els models de la promoció. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 4 de febrer a la botiga web i app.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
RAC1.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Truforum Vic, la festa de la tòfona i la gastronomia.
Més gran que mai, més mercat de tòfona fresca, més productors, més activitats i un nou espai degustació on tastar tapes trufades. La fira on descobrir tots els secrets de la tòfona negra.
Els dies 3 i 4 de febrer, al recinte firal El Sucre de Vic. Informa-te'n a truforum.com i a les xarxes socials.
Busques el millor pla per Sant Valentí? Per una nit memorable, res com la màgia de les pel·lícules a la pantalla gran del teu cine Cinesa. Priscila, Argyle, Pobres Criatures, Bob Marley, One Love. I sorprèn amb un regal que enamora a primera vista. Les targetes regal de Cinesa. Informa-te'n. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passa un minut de 3:15 del matí, va, que de seguida anirem amb els execrables, però abans... actualitzar amb la Sandra Sotillo. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Per tota aquella gent que estava despistada abans, què és el que ha succeït mentre estàvem en tertúlia?
Doncs que hem parlat amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha criticat el no de Junts a la llei d'amnistia dimarts al Congrés. El ministre ha demanat responsabilitat per evitar que els propers dies es converteixin, diu, en un pols a veure qui cedeix i qui guanya. Una actitud que, diu, beneficiaria el Partit Popular. Urtasun posa pressió a Junts, doncs, i avisa que les lleis no es poden fer a mida dels jutges de torn.
El problema que tenim fonamentalment és que tenim uns jutges que actuen més amb motivacions polítiques que una altra cosa, això nosaltres ho hem denunciat d'una forma molt clara, però també val a dir que el que no podem estar fent tampoc és anar adaptant les lleis i les iniciatives que fem a l'última decisió d'un jutge. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de construir una llei d'amnistia que sigui molt sòlida jurídicament, que passi tots els filtres i sobretot que sigui efectiva, no?
A Urtasun també li han preguntat per les dades que avui avança l'Agència Catalana de Notícies sobre el consum de cinema en català. Segons xifres de l'Institut Català de les Empreses Culturals, el nombre de projeccions de pel·lícules en la nostra llengua als cinemes del país no arriba ni al 3%. El ministre de Cultura reconeix preocupació també per la situació de la llengua en els territoris on governen PP i Vox.
A mi em preocupa molt les dades de davallada de l'ús social del català, que en gran part tenen a veure també que necessitem reforçar l'ús del català en el món de l'audiovisual. Una de les coses que vaig dir quan vaig prendre possessió com a ministre de Cultura, que el Ministeri de Cultura serà un gran ministeri de defensa de la pluralitat lingüística d'Espanya. A mi no permetrem que hi hagi cap tipus de regressió en matèria lingüística a cap dels territoris on hi ha llengües cooficials.
Urtasun, que demà anirà als Premis Gaudí i que ha tornat a expressar el suport del Ministeri de Cultura a les dones que denunciïn casos d'abús dins de la indústria del cinema.
En un dia en què estem pendents també del Pròxim Orient, on continua l'escalada de tensió entre Estats Units i les milícies pro-iranianes i pro-Hamàs.
Sobretot perquè ja tenim un balanç de l'atac d'aquesta matinada de Washington contra instal·lacions dels rebels a Síria i l'Iraq. Insistien que eren atacs justament a les milícies, però hi hauria 16 civils que haurien mort arran d'aquestes accions. Va evolucionant tot plegat perquè ara la milícia atacada, Resistència Islàmica, assegura que ha atacat una base dels Estats Units a l'Iraq. Fonts properes a la instal·lació ho neguen i expliquen que d'aquí una estona faran un comunicat per aclarir la situació en aquest país. Recordem que tot plegat va començar per l'acció fa una setmana de les milícies contra una base nord-americana en què van morir 3 soldats dels Estats Units. El president Joe Biden ha assegurat que ells no busquen conflictes a l'Orient Mitjà, però que respondran a tots els qui vulguin fer-los mal, diu.
I mentrestant, el cap de la diplomàcia europea, que criticat aquest atac dels Estats Units contra les milícies. Des de Brussel·les, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
Els atacs dels Estats Units s'han colat a l'agenda d'una reunió informal dels ministres d'exteriors europeus. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha expressat la seva preocupació per una situació que, diu, s'expandeix com un atac a d'oli amb bombardejos entre diferents actors i objectius de països occidentals. Borrell demana a tothom, també a Washington, que no contribueixi a escalar la tensió.
Tot el món debería intentar evitar que la situació en la regió
se convierte en explosiva.
Bueno, es pues parte del problema. En la región estamos asistiendo a una serie de ataques transfronterizos, en el Líbano en particular, en Irak, en Siria, y que puede en cualquier momento provocar una situación muy grave.
Per tot plegat, Borrell ha tornat a defensar la missió europea, un altre punt calent de la regió, el Mar Roig. Borrell torna a deixar clar que la missió serà purament defensiva per protegir els vaixells europeus d'atacs dels hutis del Iemen.
Gràcies, Lluís. I us ho hem avançat a l'informatiu. Els Mossos d'Esquadra reben cada dia més de 2 denúncies per usurpació d'identitat. L'any passat, del gener a l'agost, se'n van registrar més de 550, que és un 11% més que l'any anterior.
Sí, unes de les més recurrents són les que passen a internet o les xarxes socials, sobretot a través d'Instagram o de WhatsApp. N'hem parlat amb el caporal Carlos, de l'àrea de cibercrim dels Mossos d'Esquadra, que recomana molta atenció amb la informació que posem nosaltres mateixos a disposició a internet.
Moltes vegades som nosaltres mateixos que no parem gaire atenció, és a dir, podem estar intentant llogar un pis per passar unes vacances i ens demanen una sèrie, fins i tot documentació, o hi ha una oferta de feina amb la qual demanen que envies el currículum, una foto, una fotocòpia del DNI i les dades bancàries. Llavors, nosaltres mateixos facilitem de vegades aquestes dades i poden servir per demanar petits crèdits o obrir un compte corrent.
El caporal, que avisa que aquestes dades només representen la punta de l'iceberg, gran part de les usurpacions d'identitat no arriben ni a denunciar-se.
D'aquí 9 minuts seran les 11 del matí. Gràcies, Sandra. Gràcies, Nil. Fins ara.
Fins ara.
Què tal, Exagrables?
Bé, molt impactat pel
gir.
Per l'estat de les instal·lacions.
Sí. Sí.
La franja de RAC. No és la franja de Gaza, és la franja de RAC.
Sí, no, ja. Jo, de veritat, jo quan he arribat aquest matí he vist com estava la zona on hi havia l'antic, l'antiga peixera, on hi ha els tècnics habitualment amb tot de cables.
No.
Però vas tocar alguna cosa tu o no?
Jo no hi era. No, tu vas sentir per la ràdio?
Jo vaig sentir.
El clapés.
Clapés, sí, va. Vas mostrar-se molt comprensiu amb el tema. Sí, va. No m'estranya, realment. Ja està. Ara, jo veig que tot... No, jo vaig venir ahir i he vist una gran millora des d'ahir avui. Sí, sí. Està exactament igual. L'aspiradora aquesta per recollir la merda que hi ha aquí i el munyoc aquell de cables...
A veure, que és una cosa bona, que s'aprofitarà com que s'ha tret tot, s'ha buidat, una mica de neteja també hi haurà.
No està, sí, perquè allà sota devia haver-hi el Niño Pintor de Màlaga encara, eh?
8 minuts i les 11... Un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Ah. El divendres 9 de febrer, RAC 1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som tu. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras. ¡Es ahí, vaya puta mierda! ¿Qué cuyón son pétalos tridimensionales?
Però bueno, què s'ha fet de Toby en tota aquesta història?
No ho sabem.
Ai, també. Ai.
No, no mosseguis, Toby. No mosseguis. No mosseguis.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby, eh?
Pobre Toby.
Pobre Toby.
Pobre Toby. On, què se'n deu haver fet del Toby?
Està vivint tan tranquil, suposo.
5 minuts i les 11.
És una estrella de YouTube.
Sí, sí,
au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste...
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Hola.
Què?
Des de Ràdio Cincinnati, bombardejada.
Sí. De veritat, és escenari de guerra, eh?
No, a Bòsnia, a Segovina, segurament no era...
No, va.
No he fet bromes amb això, que es posa molt seriós.
No.
A més, això igual ho he fet pel que el Dia Mundial de la Ràdio,
sí.
No?
Per refer-la, vull dir.
Sí. Pues no és mala idea, tirar-ho tot... Hi ha tantes coses que s'haurien de tirar tot a terra i tornar a començar.
El Dia Mundial de la Ràdio, vas de bolo.
Sí, bueno...
Sí o no?
Sí, sí. Me'n vaig.
M'ho van dir ahir, que anaves a Lleida.
Sí.
Què et porta? Amb el Basté.
Sí, no aniràs, vull dir...
No, però...
Fer jo la guerra sol.
No, però vull dir que et porta... Però tu, sí. Ja...
Què vols dir?
Fa molts anys que no vas al món al RAC1.
Ah, sí, una mica.
Sí, et porta com a assessor gastronòmic, no? Sí, deus tenir algun...
Però vaig a mirar la llista de restaurants de Lleida...
Amics, sí. Tu vas per organitzar el dinar després quan acabi el programa, no?
No, que he de tornar, però jo em quedaria a Lleida, perquè és una zona fantàstica de Catalunya...
Fantàstica, sí, amb uns restaurants boníssims, eh?
I també es menja molt bé.
I de baixada podeu parar per Arenys. No sé si agafar el camí, però crec que no, però...
Heu de venir a criticar això, també?
No, que, no, perquè ja que és el Dia Mundial de la Ràdio, no sí. Compteu per amb nosaltres per res.
No, per això, com cal...
Però jo no tinc poder de decisió en això.
Aviam.
Perquè jo no és el meu programa, de què el Basté, això.
Ja.
Però tu t'has portat. Ja, però... Tu pots dir, els hi dec una cosa a aquests nois, que vinguin sí. També.
No, però mira, fem una cosa, Xavi, com que tu algun dia hauràs d'anar a pagar el forat que has deixat a l'Hispània. Algun dia hauràs d'anar.
Sou molt pesat.
Aleshores... t'acompanyem i ens convides. Tu digues, mira, vaig a pagar. I aquella, pagar tot i una mica més...
I una miqueta més. Bueno, això ho podríem fer, ho podríem plantejar.
Vale. Deixem de pensar en menjar, això mai pensava que jo ho diria, eh?
No.
I anem a allò important, eh? Val dir que el motiu pel qual hem fet el que s'ha creat avui és una mica peculiar. Perquè ja sabeu que gairebé nosaltres no admirem ningú. Bé, bueno, sí.
A tu.
A Sant Ramon, a Genjo.
No sabem ni el nom.
A Sant Ramon, a Genjo, sí. Perquè és el nostre pastor. Aquest sí, és el d'Adam. Aquest sí, aquest l'estimem i és l'única persona que no tocarem.
Sí, la gent no sap qui... Vull dir, és possible que no sàpiga molta gent qui és, però és el senyor d'Adam, efectivament.
És el senyor d'Adam.
D'Adam, de Cacolat, del Golpa del Tour, el senyor. És el nostre pastor.
Prou.
Però, perquè ja, nosaltres, diguem-ne, admirem a poca gent, tothom té alguna cosa per treure-li. I normalment ho decidim perquè ens sona que hi ha algun fil per tirar, perquè estem convençuts que hi ha de xitxa. Fem aquest, segur que hi ha, no? En aquesta ocasió, sí, sabíem que tenia tela.
Sí, està.
Però per què ho hem fet? Per la seva cançó.
Per posar
la cançó que posarem la primera.
Vale.
O sigui, és a dir, la cançó ha decidit quin personatge fem.
No, però...
O sigui, mètode científic.
Bueno, però més enllà de la cançó, el nostre home d'avui, a la seva època va ser molt il·lustre. Té carrers, té fundacions...
Això ens agrada.
I era difícil de fer. De fet, el Malcolm, com treballa amb temps, va estar a punt de fer Calígula a última hora perquè recordava la pel·lícula de Tinto Brass. És un molt guarret, ell. Però, bueno, però és que avui desenmascarem un mite de l'esquerra republicana espanyola, socialista, i que ha estat molt denostat per la dreta més Vox i més ultramuntana.
Aquest és el problema, ara que us...
No, per mi no tinc cap problema. Aquest tio era realment un desgraciat. I alguna vegada, com fa Junts, s'ha d'estar d'acord amb Vox.
Sí, però si feia poc, no pensar que estaves fent servir arguments...
Clar.
No farem servir els mateixos arguments que fa servir Vox, que per cert va demanar que li traguessin un carrer al seu nom a Madrid fa poc. Ens ha costat decidir-nos, però la cançó no la podríem deixar passar. El nostre home d'avui va ser president del govern, de bons es deia president del Consell de Ministres, sí, durant la Guerra Civil Espanyola, sí, és a dir, el costat bo, i va promulgar moltes mesures socials, va estar en un camp de concentració nazi i va morir a l'exili. Va ser ministre de la guerra durant la guerra. És que en té sentit.
La veritat, eh?
Ser
ministre de la guerra en pau, no, poca feina, en principi.
A més, ja li deien, després li van dir de defensa, com per...
Ah, per treure'l la paraula.
Les coses es deien molt més a la cara.
Home,
ministre de la guerra. Digo.
Sí, de ministre de la guerra. La guerra no va anar, no va anar gaire bé, la veritat.
No, no.
La va perdre, vull dir.
De fet, sí. No, no, no. Aquí
no va ser... gestionar-ho bé.
No, no. A mi, és que va ser... És que era un personatge que realment era un insensat, un jacater, un temerari, un traïdor. Va fer purgues salvatges, era bastant cabronet. Va tenir responsabilitats en alguns dels episodis més foscos de la contesa. Va trair tothom, inclòs...